Benvinguts al Com Podcast, el podcast del Col·legi de Metges de Tarragona. Aquí parlem d'històries, projectes i, sobretot, medicina. Avui venim amb un episodi que pot interessar a tothom que vulgui entendre la relació entre exercici físic, salut i esport. Per això comptem amb un professional que combina medicina, recerca i divulgació, amb una passió molt clara, fer que la població es mogui més i millor. Tenim amb nosaltres el doctor Entel Pujol, metge endocrí, divulgador de salut i estil de vida, ponent de la jornada celebrada al Col·legi de Metges sobre la prescripció d'exercici físic com a eina de prevenció i tractament. Benvingut, doctor.
Moltes gràcies. Un plaer ser aquí amb vosaltres.
Perfecte. Per començar, ens agradaria situar una mica els oients i explicar-nos qui és el doctor Entel Pujol. Què fas? Qui ets?
Jo sempre dic que el doctor Entel Pujol és una persona que es dedica a cuidar el que les persones tenen i és més important, que és la seva salut, no? Per mi, una part fonamental del cuidar la salut com a metge no és només la prescripció farmacològica, sinó que són tots els canvis que poden fer a nivell d'estil de vida. Sabem que la nutrició, l'exercici físic, el descans, el control de l'estrès, fins i tot a vegades les relacions socials, són determinants de la salut claus. Penso, personalment, que a vegades li donem poca importància en aquests hàbits que sabem que és la base de la piràmide del tractament de qualsevol patologia i realment no li donem la importància que es mereix. A les jornades vàrem parlar que l'exercici físic tenen grau d'evidència 1B a les guies de cardiologia, per tant és un grau d'evidència altíssim, que la majoria de tractaments que prescrivim a la consulta no tenen aquest grau d'evidència. En canvi, l'exercici físic sí que el té. Per tant, el doctor Entel Pujol ha intentat sempre fer divulgació científica d'aquesta informació que ja sabem, però que necessitem que tothom la conegui.
I com arribes a especialitzar-te? O sigui, com un endocrí arriba a especialitzar-se tant en l'exercici físic i l'estil de vida?
M'encanta la pregunta i a la vegada em sorprèn, t'explico. És una pregunta que em fan molt, però penso que l'òrgan endocrí més gran que tenim en el nostre cos és el múscul, perquè el múscul és un òrgan endocrí. No és només un òrgan que té una capacitat contràctil, és a dir, de fer contracció o relaxació del múscul, sinó que és un òrgan que secreta hormones i el múscul permet connectar-nos amb el cervell, amb el nostre intestí, també amb la pell, i ja ho deia a les jornades, deia que ens gastem molts diners, per exemple, amb la skincare, no? Amb el cuidat de la pell, o ens podem gastar molts diners amb, per exemple, amb probiòtics, però en canvi no li posem l'atenció que necessitem a l'exercici físic, que sabem que si cuidem la nostra massa muscular, cuidarem també la salut de la nostra pell i també la nostra salut intestinal. Per tant, al final penso que aquest camí tan interessant que he decidit agafar, crec que tots en certa manera hauríem de ser conscients de que el múscul no és només una cosa que els atletes utilitzen, sinó que és un dels principals motors de la nostra salut i, per tant, com a metge que tracta moltes persones en el dia a dia, per mi és fonamental insertar i fer conscient a la gent que aquest múscul és vital.
Clar, veus, parles molt de divulgació, no? De fer entendre a la gent la importància que té l'esport. Dediques molt d'esforç en la divulgació. Què t'hi porta? Què és el que t'ha fet moure't en un sentit més divulgatiu? I per exemple, també et veiem a xarxes socials com explicant molt el que fas o amb les jornades com avui. Et sents còmode en aquest espai. Què t'hi porta a explicar-ho?
Clar, m'hi porta que ja amb números sabem que el 80% de les persones abans o després de la consulta buscaran informació, ja sigui xarxes socials a Google. Per tant, després de la consulta amb jo probablement també aniran a xarxes socials a buscar més informació. Això és un motiu número 1. Motiu número 2, que el 70% de la informació que trobem a xarxes socials és falsa o no és precisa. I per tant, jo veient això vaig veure una necessitat molt gran de que els professionals de la salut cal que hi siguem a xarxes socials i cal que divulguem en rigor. El meu objectiu sempre ha estat que la gent trobi un lloc de confiança on dir, mira, tinc aquest dubte, vaig a veure si n'Entel m'ha parlat d'això, i que així puguin tenir una visió imparcial i basada en evidència científica del dubte que tenen i poder-los ajudar a través d'una informació de qualitat a millorar la seva vida.
Clar, perquè a més amb les xarxes socials també pots arribar a un públic més jove, potser, que això el que et farà és que amb el pas dels anys potser... O sigui, tu tens l'esperança que realment d'aquí uns anys la gent sigui tan conscient? Ara ja hi ha molta consciència, eh? Ho sé. Però vull dir, creus que d'aquesta manera també potser pots arribar als joves perquè el dia de demà la població estigui més potser assabentada o
saps? Sí. No, m'encanta perquè realment existeix una relació bidireccional. Mira, a mi m'han passat dues coses. M'han passat tant fills que els ensenyen als seus pares el meu contingut o al revés, o pares que els ensenya a fills el meu contingut, no? I això per mi és tan gratificant perquè al final significa arribar més enllà del que mai t'hauries imaginat. Jo sempre tracto les meves xarxes socials com si fos una extensió de la meva consulta. I dic, si jo al dia sóc capaç de veure X pacients, però és que resulta que el meu perfil de xarxes al mes hi ha entre 4 i 5 milions de persones que veuen aquest contingut. És a dir, entre 4 i 5 milions de persones es beneficien d'aquesta extensió de la consulta. I per mi això és que és meravellós, no? Quantes vides necessitaria per a la consulta veure 4 o 5 milions de pacients en un mes? Seria impossible, sí. Veritat? Per tant, això, gràcies a les xarxes socials, podem aconseguir això. I com dic sempre, no? Un gran poder és una gran responsabilitat, que diuen dels superherois. I per això penso que és important tenir aquesta responsabilitat d'intentar fer una divulgació basada en evidència científica, amb una interpretació rigorosa, intentar tenir els mínims biaixos possibles, perquè tots en tenim, és inevitable, i intentar, doncs, això, tractar les xarxes socials com una extensió de la consulta.
Super. I llavors, a les jornades on vas assistir, sobretot el tema era la prescripció d'exercici físic. Com explicaries a algú què és la prescripció? O sigui, aquest concepte raro que tot aquell que no és metge potser desconeix, com ho explicaries que és prescriure exercici físic?
Mireu, l'exercici físic és la polipíldora, que dèiem aquest concepte, no? Si nosaltres necessitéssim o haguéssim de posar tots els beneficis de l'exercici físic en una píldora, en una pastilla, no seríem capaços, no existeix ni un arsenal terapèutic, ni 20 ni 30 pastilles ho podríem fer, no? Per tant, l'única manera d'obtenir aquests beneficis és a través de l'exercici físic. I cal fer una prescripció activa. Per què? Perquè és molt important que les persones entenguin que és tan important com una pastilla. És a dir, si jo et dono un tractament per la diabetes, part del tractament és l'exercici físic. No és que sigui, bueno, pren-te la pastilla i també entrena. No, és que l'entrenament és tan important com una pastilla. Doncs dins aquest context, que també vull destacar la gran feina que heu fet des del Col·legi de Metges de Tarragona, dins aquest context, doncs, havíem de donar eines pràctiques, primer, una, per conscienciació a tots els professionals, de que això és important, i segona, rompre aquesta... A vegades aquesta barrera de dir, ei, això és molt difícil, o no sé com fer-ho, no, sinó donar unes eines claus perquè els professionals, doncs, puguem prescriure exercici físic i que cada vegada més hi hagi més consciència a nivell de sistema. Jo penso que necessitem un sistema que ens ajudi als professionals a poder-ho fer, vale? Això per una part, i després la segona, que el professional, doncs, es senti molt segur i molt tranquil de la prescripció que està donant al pacient.
Clar, o sigui, parlaves just ara, la importància de que els metges, el sistema funcioni, però també hi ha una part de pedagogia de la ciutadania. Totalment. Importantíssima, perquè també, no sé si ho apliqueu o no, però que el ciutadà pot sentir-se, el pacient pot sentir-se com, a mi deixa'm estar, he d'anar a córrer o no, jo dona'm el meu ibuprofeno que em sentiré millor. Clar, aquesta part de pedagogia també és un tràmit llarg, no és d'avui per demà això, no?
Totalment. Per això penso que aquestes primeres jornades que vareu organitzar al col·legi són tan importants, perquè això també ho veu la població, veu que els metges fem un esforç i organitzem això, i ens formem, i volem que arribi tothom. I organitzeu una carrera, que la carrera està oberta a tothom, veieu que hi ha metges que corren, no? Doncs també forma part d'aquesta educació sanitària i de salut, que penso que és tan important, que això, com molt bé deies, comença des de l'escola i no s'acaba mai. I aquí sí que penso que les xarxes socials han de ser un aliat. Abans destacava que molta de la informació que hi ha a xarxes socials, doncs, no és veritat i no és precisa, però també hi ha gent que fa les coses extremadament bé a xarxes socials, i penso que també hem de veure la part positiva de dir, ei, doncs, perfils com el meu o perfils molt més grans arriben amb moltíssima gent cada dia, i si poden fer aquesta divulgació, que quan dius, ostres, jo he sentit que l'Entel m'ha parlat d'exercici físic i a més vaig al traumatòleg i el traumatòleg em diu que he d'entrenar força, doncs igual és que ho he de fer, no? I penso que és molt important i que tots tenim el nostre rol perquè cada vegada estigui més integrat i l'exercici no sigui l'excepció, sinó que sigui la regla.
No, clar, això des del col·legi ho parlem molt, que els primers que han de donar l'exemple de la importància que té l'esport és amb l'estil de vida que tenen, i són els metges.
Totalment.
Són els metges. Des del punt de vista endocrí, quins són els mecanismes claus pels quals l'activitat física millora la salut? O sigui, des de més la teva especialitat.
El 80% del nostre sucre que tenim s'emmagatzema a la massa muscular. Per tant, si jo vull tenir un bon control del sucre i un bon control del meu metabolisme, és imprescindible que tingui una massa muscular suficient i que aquesta massa muscular funcioni. Perquè això què significarà? Significarà que el sucre que jo menjo, i quan dic sucre em refereixo a hidrats de carboni, vale? Els nutrients que jo menjo, no estaran desplaçant-se per la sang perduts, sinó que seran dintre del múscul, i aquest múscul podrà utilitzar aquests nutrients com a combustible. Vale? Per tant, com us deia, la nostra massa muscular és l'òrgan endocrí més important i més gran que tenim en el nostre cos, no? Per tant, per això és tan important l'exercici físic per nosaltres. Després, sabem això, que l'òrgan endocrí... Sabem que el múscul com a òrgan endocrí connecta amb altres sistemes, per exemple, amb la salut del tiroides, o té molta relació, per exemple, amb la salut femenina quan entrem en la fase de peri i menopausa. Sabem que la massa muscular ens ajudarà també a mantenir aquesta massa òssia, ens ajudarà a reduir el risc cardiovascular que poden tenir les dones quan entren en la fase de pre i de menopausa, i fins i tot l'entrenament de força s'ha demostrat que redueix la freqüència i la severitat dels sufocs que tenim durant la menopausa. Per tant, l'endocrinologia és una especialitat molt transversal on cada vegada més tenim més consciència de que el múscul té un paper clau i a més molt transversal en moltes parts del nostre cos, i per tant jo penso que és una necessitat que tots estiguem formats i que tots li donem l'importància que es mereix.
Llavors, això és bo per tots els pacients, però hi ha alguns perfils que els hi pot anar millor l'activitat física en dintre de la teva especialitat? Tens pacients, un perfil de pacient molt marcat al que li receptaries directament exercici?
Sí, clarament. El perfil de pacient amb sobrepès o obesitat, que a més té una prediabetes o una diabetes, té el colesterol alt i té hipertensió, en aquest pacient es beneficiarà tremendament. Serà un dels tractaments més eficaços que els hi puc receptar. Perquè penseu als que us deia, no? 80% del nostre sucre s'emmagatzema en la massa muscular. Jo tinc un pacient que té una resistència a la insulina, és a dir, significa que cada cop necessita més insulina per poder gestionar els nutrients, i aquesta resistència a la insulina és l'antesala a la prediabetes o la diabetes. Si jo poso en l'equació l'entrenament de força, que és el millor sensibilitzador a la insulina que tenim, estic atacant i abordant directament la raó del problema. Estic anant a la causa primera del problema, no? Uh-huh. I estic actuant en el principi d'on comencen tots els problemes de salut que poden tenir. Per tant, missatge número 1, estem actuant a l'arrel, i això és fonamental. Segon, no és tard. És a dir, el més important seria poder fer prevenció i que tothom entrenés. Però si ja t'han diagnosticat una prediabetes, o ja t'han dit que tens el sucre en el límit, o que t'han dit que tens colesterol alt, o ja t'has començat a prendre una pastilla per la hipertensió, escolta, no és el final. Pots començar a entrenar. És una oportunitat, també. Jo ho presento d'aquesta manera. Si abans no podíem fer, o no érem conscients, o no podíem donar-li aquesta importància a l'exercici, i ara tinc un problema de salut que m'ha fet agafar consciència, doncs, ei, ho hem de veure com una oportunitat de canvi, com la palanca de canvi, allò que ens fa clic per poder començar. I no és tard. No és tard per començar i no arribem tard.
Vale. I llavors, què et costa més a consulta? Que la gent directament faci esport, o que ho mantingui? No? Perquè a vegades també veiem com, vale, ara estic millor, sí, es podria arribar a entendre, no? Quan tu receptes un tractament, En teoria, la majoria de tractaments, a no ser que siguin per sempre, és doncs, 8 dies, no? Sí. O 15 dies. Amb l'esport pot arribar aquest problema de... M'ha dit que faci esport 3 mesos i ja no ho mantinc. Ja, clar, o sigui, és que és més difícil, no? Que entendre en començar o entendre que és per sempre. O sigui...
Jo penso que el més difícil de tot és començar. I perquè l'esport és, jo penso que, tremendament addictiu, en el bon sentit, no? Que quan li agafem el gust i ho integrem en el nostre dia a dia, és quasi com ja impossible viure sense això. I a més, penso que també part de la nostra feina és motivar i fer veure al pacient les petites victòries que va aconseguint en el camí. Jo tinc casos molt bonics de persones doncs, que amb l'exercici físic doncs, aconseguim retirar medicació per la diabetes, aconseguim retirar medicació per la hipertensió, la persona se sent molt més vital, molt millor i part del seguiment mèdic d'aquesta prescripció d'exercici físic està en posar de manifest i en reforçar positivament aquestes petites victòries que es van aconseguint en el camí. Per mi el més difícil és començar a trobar el moment de la setmana per poder fer-ho i una vegada això està començat i la persona ho comença a viure i ho comença a disfrutar, jo penso que ja no hi ha volta enrere.
Sol, no? Exacte. La resta. I també parles molt de salut i de nutrició. Mhm. Quin és l'error que veus més freqüent amb la gent que a vegades ens pensem que és el correcte amb dietes? Quan parlem d'exercici i dietes, sovint cometem errors per el que deies, de les xarxes socials, dels bulos... I quin és el que més veus que passa?
Per mi és anar als extrems, no? És a dir, vull fer una dieta, per tant em trauré tots els hidrats de carboni o em trauré tots els greixos... Amb això no aconseguirem adherència, no? Hem d'intentar cercar una alimentació que inclogui proteïnes, carbohidrats, greixos, sempre amb aliments de qualitat. Per mi el que és l'enemic número 1 són els ultraprocessats i això és el que sí que hem d'eliminar completament i després els altres aliments intentar que cada àpat tingui proteïna, que és el que ens ajudarà a mantenir la massa muscular, ens ajudarà a sentir-nos saciats, ens ajudarà també a augmentar la nostra tassa metabòlica i incloure sempre fruites i verdures en cada una de les menjades. Sortir dels extrems, de dir no, necessito fer una dieta baixa en hidrats o una dieta baixa en greixos i intentar plantejar-ho com una carrera de fons. Això no és un sprint. No vull arribar bé a l'estiu. He d'arribar bé a la vida, no? No és tot ara córrer i fer un sprint per a l'estiu estar bé, no, sinó que he d'intentar canviar hàbits que pugui mantenir en el temps per sentir-me bé, veure'm bé, que també és important, i que aquests hàbits siguin part de nosaltres. A les jornades parlava de que hem de veure l'exercici i la nutrició com rentar-nos les dents. És una cosa que fem cada dia i que realment no pensem en deixar-ho, no? Doncs el mateix, l'exercici físic és una necessitat biològica important i menjar bé és donar-li el combustible de qualitat que el nostre cos necessita.
I a consulta, tu, per exemple, notes que el context social en què estem ara, que potser per estudis o per el que sigui, és com més conegut que hi ha més persones amb celiaquia, per exemple, o sigui, ara parlant de mi mateixa, per exemple, al meu entorn, doncs, en els últims anys ha sortit més gent amb celiaquia. No et ve gent a consulta que ha deixat de menjar gluten perquè ha vist un vídeo o perquè algú ho ha deixat de fer. O sigui, crec que el fet de que a l'entorn hi hagin aquestes coses, a vegades també la gent s'aplica dietes que poden ser, no sé si al final també pot ser contraproducent, sí. Per exemple, deixar de menjar gluten, perquè sí, no?
Totalment, i això passa molt, és a dir, en nutrició hi ha molt el tema de les modes, i hi ha la moda del gluten, la moda del veganisme o vegetarianisme, quan es fa per moda, no quan es fa per raons ètiques, que no tinc cap problema i em sembla genial si es fa per raons ètiques. Però jo, per exemple, sempre recordaré el cas a consulta d'una senyora que havia començat una dieta vegana sense supervisió. L'havia començat doncs, simplement perquè volia perdre pes, perquè havia vist un documental a Netflix que havia vist que era el millor, la dieta vegana. I la senyora era una senyora jove, 40 pocs anys, i me'n record que va venir que quasi li costava caminar a la consulta, no? I, bueno, i després d'una anamnesis i de preguntar-li, doncs, bé, una de les causes d'aquest tipus d'alteració del moviment és el dèficit de B12, i quan faig una dieta vegana, si no és controlada, puc tenir un dèficit de B12. I aquesta senyora, efectivament, li vaig demanar una analítica, tenia un dèficit de B12 sever, va ser a corregir el dèficit de B12 i que la senyora tornés a caminar de forma normal i sense una alteració de l'equilibri, no? Així que aquests efectes negatius per la salut que moltes vegades sentim però que com que no veiem, sí que hi són, i que hem d'anar alerta que al final la nutrició és estrictament important, és extremadament important, i sempre dic el mateix missatge: quan més extrema és una nutrició, més risc de dèficit nutricional tinc. Per tant, per això és fonamental intentar evitar aquests extrems i no caure en aquestes modes que penso que en alguns casos poden ser perillosos, com aquest que he compartit.
I pel que fa als suplements, què? A veure, quants són bons els suplements? En alguns casos són útils o no? Els traiem?
Mireu, per mi hi ha casos que sí. Jo, de fet, els suplements, bueno, jo em suplemento, en els plans que puc fer, doncs puc enviar també suplements, però també penso que no té sentit, és a dir, mira, el que no té sentit és prendre moltíssims de suplements i no haver pensat en que he d'optimitzar la meva nutrició o en que he d'optimitzar l'entrenament. És a dir, cal invertir, és a dir, cal establir prioritats, no? Quines són les meves prioritats? Entrenament, nutrició, descans. Una vegada tinc un pla per millorar això, després puc parlar de suplements, però si primer em prenc molt de suplements per millorar el rendiment esportiu, però ni tan sols m'he apuntat al gimnàs, que estic fent, no? I això és el que passa moltes vegades. Per tant, cal donar-li, una, la importància dels suplements que es mereixen, que poden ser utilitat, sí, però sempre serà un segon escaló. Primer hi ha tot el que hem parlat abans, i després hi ha una altra cosa, i és la majoria de suplements que hi ha a dia d'avui no tenen evidència científica suficient. Okay. N'hi ha uns quants que funcionen, que segur que ens poden aportar beneficis, però després n'hi ha moltíssims que no. Per tant, ens hem d'assegurar, una, que tingui evidència científica, dos, que estiguem prenent la quantitat adequada, i tres, que realment sigui el que necessitem. I encara més, la qualitat dels suplements és important. Cada vegada surten més notícies de que es troben suplements contaminats, suplements que no tenen la qualitat que haurien de tenir. Per tant, això també és molt important. I també afegir que no té sentit suplementar-me amb 15 o 20 suplements. No, a mi la consulta em ve molta gent que s'està suplementant en moltíssimes coses i realment no sabem les interaccions que es produeixen, no sabem tampoc quin efecte pot tenir això a nivell d'organisme, i a mi, sincerament, quan em venen pacients amb 10 o 15 suplements, el que m'entra és ansietat.
Ja. Llavors, anem recopilant. Hem dit que la gent està més conscienciada, sí, en els metges com la població, de la importància de l'esport i de la importància de la nutrició en el dia a dia, que és l'ordre del dia de totes les converses o moltes de les converses que sentim al carrer.
Exacte.
Avui en dia. Per tant, és un moment puntual... O és algo, o sigui, és un canvi real això que està passant? Ve de la pandèmia, es quedarà? O sigui, d'on creus que ve i on creus que anem? Una miqueta.
A mi m'encantaria pensar que és per quedar-se, uh-huh, que és per quedar-se tot això. Penso que sí, que el moviment fitness, doncs, ha arribat, i part positiva és que tothom, penso que tenim més consciència de la salut, que hi ha més ganes de saber-ne més, i sobretot hi ha molta feina a fer. Uh-huh. Penso que sí que hi ha hagut un augment de la consciència, però que la quantitat de bulos i d'informació poc precisa que hi ha a xarxes i mitjans de comunicació i tot, crec que hi ha moltíssima feina per fer. Per això vull destacar també que el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, doncs, obri aquests espais d'informació de qualitat, i animo també els meus companys metges a que s'assumin a fer una divulgació científica de qualitat i responsable, perquè sí que penso que els metges hem de ser a xarxes socials i poder fer aquesta extensió de la consulta als pacients i que els pacients es puguin beneficiar del nostre coneixement i de la informació que podem donar.
Perfecte, doctor. De veritat que molt interessant, tant el tema que quan a la ponència de la jornada com la xarra d'ara, perquè és un tema que ens afecta realment a tots. És important que tothom s'assabenti del que realment és bo i que no costa tant, i que és el que deies, que un cop t'hi poses, ja t'enganxa. Doncs moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres, per haver vingut de Mallorca, i un plaer. A tots vosaltres, us animem a que recupereu la ponència del doctor Anselm Pujol al YouTube, que trobareu a la publicació de la web sobre la ponència de la jornada de prescripció d'exercici físic, salut i esport al col·legi. Això és tot per avui. Moltes gràcies per escoltar-nos.